Un tas par somia.
Hola, molt bona nit, nois i noies. Suposo que ja esteu preparats per escoltar el conte. Ja heu sopat? Us heu rentat les dents? Avui us acompanyarem la Rosa Maria i la Lola. Estigueu molt atents, que comencem. Us en recordeu de la fada menta? Ja m'ha explicat algun conte? Doncs avui en tenim un altre, a veure si us agrada. Es titula Ja estic. La mestra dona un full de paper perquè cada nen i cada nena es dibuixi ell mateix. Tothom es posa a treballar i uns minuts més tard sent una veueta. Ja estic, diu. És l'Abel, que ja ha acabat el dibuix. Tan de pressa? Vol dir que ho has dibuixat tot? L'Abel fa que sí. Fa la mestra i mou el cap. Mira, no tens orelles, ni dits a les mans, i tampoc no has pintat gaire bé la samarreta. L'Abel s'ho mira i pensa que potser és veritat, però... És que estic cansada. A la tarda a casa, la mare li fa fer unes quantes sumes. Ja estic, diu l'Abel al cap d'un moment. Ja has acabat, diu la mare. Vols dir que ho has fet bé, això? La mare li corregeix les sumes, que estan totes malament, menys una. Bel, si corres tant, ho fas sense fixar-t'hi i aleshores t'equivoques. Ai, mare, és que jo m'avorreixo, es queixa l'Abel. El pare li diu que escriu una postal a l'avi que és a l'hospital. L'Abel agafa una cartolina i escriu dues ratlles. Ja estic, diu. El pare es mira les paraules que escriu l'Abel i intenta llegir-les. Que no saps llegir, pare, interromp l'Abel.
Jo sí que sé llegir.
Em sembla que ets tu qui no sap escriure. Fas tan mala lletra que no s'entén res. Per què no fas més bona lletra, Abel?
És que tinc molta mandra.
L'Abel se'n va a la seva habitació, tanca la porta i exclama.
És que no sé fer res,
Per la cortina baixa la fada menta fent ràpel i d'un salt es planta davant de l'Abel. Jo crec que saps fer moltes coses. Dibuixar, escriure, comptar...
Sí? I per què tot em surt malament,
Perquè tu vols.
Apa, aquí!
I tant que sí. Les coses només surten si t'hi esforces.
Esforçar-me?
Sí, posar-hi tot el teu cap, tot el teu cos, totes les teves ganes, sense presses, una vegada i una altra, fins a aconseguir el que t'has proposat.
Quina mandra! Doncs la mandra és un altre problema.
Dissabte, l'Abel va a una festa infantil. Hi ha un mag de capa platejada i plena d'estrelles que fa trucs de màgia. L'Abel se'l mira amb la boca oberta. El mag retalla amb unes tisores un quadrat de paper i el doblega per marcar-ne 9 quadrats petits. En pinta alguns de colors i el retalla amb les mans. Després agafa una capsa daurada i hi posa els quadradets mentre diu un de blau, 4 de vermells i 4 de blancs. És així, oi? I la canalla diu que sí. I ara, amb els ulls tapats, en trauré un i n'endevinaré el color. El mag es mira la quitxalla i assenyala l'Abel perquè l'ajudi. L'Abel remena els papers i acosta la capsa al mag. El mag, amb els ulls tapats, en treu un i diu...
Vermell!
I efectivament, el paper és vermell. El mag ha fet màgia i tothom l'aplaudeix. Mentre els nens i les nenes es mengen el pastís, l'Abel li demana al mag que li ensenyi el truc. Quan arriba a casa, el vol fer el seu germà.
Blanc,
diu, i el seu germà se'n riu perquè s'ha equivocat. L'Abel se'n va molt enfadada al bany. Es mira al mirall i diu,
mai més no faré màgia, mai més.
Aleshores, de darrere el llum surt volant la fada menta. Que no t'interessa la màgia?
No, gens ni mica.
Segur que no? Demana la fada fent una tombarella.
És que no em surt.
Però perquè et surti, t'hi has d'esforçar i no rendir-te.
I aleshores em sortirà bé?
Jo crec que sí. L'Abel assaja moltes i moltes vegades el truc de màgia, sense deixar-se vèncer per la mandra, fins que, una nit, decideix que ja és a punt i fa el truc a la mare i al pare. Vermell! Diu traient un quadradet amb els ulls tapats.
«Genial!», diuen el pare i la mare, aplaudint ben fort.
L'endemà a l'escola, la Bela és a punt d'escriure unes frases quan la fada menta treu el cap de l'estoig dels colors. Diu la fada menta. «Si t'hi esforces, et sortirà una lletra de primera!». La Bel decideix provar-ho. S'hi posa amb ganes, sense voler córrer, i agafant bé el llapis, sense fer gaire força, damunt del paper, lligant bé les lletres i fent anar els pals de les L i de les T ben amunt, i els de les P i els de la G cap avall, i pensant que té ganes de fer-ho molt i molt bé. Quan acaba i ensenya el treball a la mestra, aquesta li diu:
«Bel, oh, però mira quina lletra tan ben feta! Que contenta que estic i que bé que es llegeix!».
I la Bel se'n va feliç a la seva cadira. Ara veu que esforçar-se val la pena. La fada menta li pica l'ullet des de l'estoig.
«Ho veus, com et surten bé les coses quan t'hi esforces, eh?».
«Com t'has pas somiat?».
Hola, menuts. Ara us explicaré el patxa i la serpa. Hi havia un rei que tenia un patxa molt fidel anomenat Servant. Com que estava tan avesat a la seva fidelitat, el monarca no se n'adonava dels serveis que el seu súbdit li feia. I un matí, mentre, complint un encàrrec del seu sobirà, en Servant travessava el bosc, va descobrir una serp atrapada en una trampa. «Treu-me d'aquí, si us plau», li pregà la serp, que gairebé era blanca. El noi, compassiu, s'apressà a estalviar sofriment a l'animal i esdevingué que l'endemà la princesa va perdre el seu anell d'or i sospitar que Servant podria ser el lladre. Però ell va protestar i va manifestar la seva innocència. «Calla», va dir el rei, convençut per la seva filla que el patx era un lladre. «Si l'anell no apareix, passaràs la resta de la teva vida tancat a la presó del castell». El pobre Servant tenia una hora per tornar a l'anell. Va començar a cercar i quan era a prop de l'estany va sentir un ànec que comentava a un altre que s'havien passat l'anell de la princesa. Això ho va entendre perquè la serp li havia otorgat el do de comprendre el llenguatge dels animals. Ràpidament engrapà l'ànec i corrent el presentà davant el cuiner de palau, el qual el va esquarterar amb molt de compte i va fer aparèixer l'anell de la princesa. El rei, penedit d'haver culpat un noi innocent, va lliurar a en Servant un cavall i una bossa plena de monedes d'or. En Servant va anar a córrer món i, en arribar a un poblet, va preguntar als nens que jugaven a la plaça: «De què es parla, si nois?». «De la prova que haurà de superar el qui vulgui casar-se amb la filla del rei», li van dir. «Jo intentaré superar aquesta prova», digué en Servant. «On és el palau?». Li van dir que era a la vora del mar, i a la vora del mar trobà el rei i la princesa, que era bellíssima. En saber les pretensions del patxa, la princesa va llançar el seu braçalet a l'aigua i va dir: «Ves a buscar-lo. Si el trobes, et podràs casar amb mi. Si no l'aconsegueixes, pagaràs molt cara la teva gosadia». Servant es llança al mar, però sense cap esperança de trobar el braçalet de la princesa. Se submergí en les pregoneses del mar fins que gairebé va tocar fons. Va cercar el braçalet per tot arreu, però fou endebades. Ja quasi estava a punt d'ofegar-se, la serp, que s'assabentà de tot el que passava, anà fins a la vora del mar i va cridar els peixos. Els encarregà que trobessin el braçalet de la filla del rei i alluressin aquell noi tan noble que un dia l'havia salvada. Així ho feren els peixos, i en Servant, davant els ulls vedats de la princesa, va sortir de l'aigua amb el braçalet a la mà. «Ets valent, atès que la prova no t'ha espantat», va dir el rei. «Et mereixes no tan sols la mà de la meva filla, sinó també la meitat del meu regne». Se celebrà el casament i entre els convidats hi havia la serp, que pensava: «Mira si fan bona parella. Aquesta princesa ha estat espavilada, perquè s'endú un bon marit que serà rei, just i bo». I com els contes acaben sempre, van ser feliços.